Bon dia, són les 8.
Bon dia, jornada estiuenca al 100% amb temperatura elevada al migdia.
Què tal, com esteu? És dijous 21 de maig, això és el Supermatí, el moment informatiu que tenim doncs, per conèixer tot el que passa a la nostra comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui us explicarem diverses qüestions, tindrem actualitat que ens farà passar fins a repassar algunes de les actuacions de la Policia Nacional Espanyola i també les policies locals de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. Parlarem del ple municipal de Palamós, que no ha aprovat la moció proposada del grup Som-hi per Palamós i Sant Joan, que volia incorporar de manera immediata a l'anònima dels agents els factors retribuïts reconeguts pels tribunals, o també parlarem d'altres temes, com per exemple que el mercat immobiliari gironí tanca el 2025 amb més compravendes nous i nous augments de preus. De fet, avui l'entrevista que farem d'aquí uns minuts, voldrem parlar amb Marc Torrent, que és director general de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank, que ens explicarà, segons les dades que han presentat, que l'Alí i el Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges començats el 2025. Tot plegat ho van explicar en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques de l'Empordà. Tot això en parlarem d'aquí uns minuts i, a més, com que és dijous, també repassarem les estrenes i totes les novetats que ens arriben tant als cinemes com a les diferents plataformes. Tot plegat, ara també d'aquí una estona ampliarem la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà, però tenim unes temperatures ara en aquests moments que ronden els 16 graus i mig a Palafrugell, 15 graus i mig a Castell d'Aro, 14 a la Bisbal, 14 i mig a la Tallada i pràcticament 15 graus a Torroella de Montgrí. I comencem, doncs, el repàs dels titulars més destacats del dia d'avui. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè ens has d'explicar que la Policia Nacional Espanyola i les policies locals de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols han fet 4 operatius conjunts contra el tràfic de drogues en menys d'un mes.
Les actuacions han acabat amb 2 detinguts i un punt de venda de droga desmantellat. L'operació principal s'ha fet en un barri de Palafrugell amb diverses ocupacions il·legals. Segons la policia, el detingut era conegut pels agents per dedicar-se a la venda de substàncies estupefaents.
El ple de municipal de Palamós no ha aprovat la moció proposada pel grup de Som-hi per Palamós i Sant Joan, que volia incorporar de manera immediata a la nòmina dels agents els factors retribuïts reconeguts pels tribunals.
La mesura no ha tirat endavant pels vots en contra de l'equip de govern format per Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista. La moció, presentada per Som-hi per Palamós i Sant Joan, demanava donar compliment a la sentència emesa pels tribunals de manera immediata.
Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
El Castell de Calonge es prepara per acollir la 5a edició de l'Onco Music Fest.
En una entrevista al Supermatí, Xavier Serrat, membre de l'organització del festival, ha explicat les novetats d'aquesta edició, que enguany creix tant en durada com en activitats i que es celebrarà entre el 22 i el 24 de maig, aquest cap de setmana. A més, Serrat ha destacat la resposta social que té cada any l'Onco Music Fest.
I Platja d'Aro celebra aquest cap de setmana la 12a edició del festival Xalaro, que és el primer festival familiar de la Costa Brava.
La proposta inclou 13 espectacles gratuïts de música, circ, clown, teatre i instal·lacions interactives repartits en diversos espais a l'aire lliure del municipi, com el Passeig Marítim, la Plaça Major i la Plaça del Mil·lenari.
D'altra banda, també hem de parlar de la Bisbal, perquè el club tennis La Bisbal fa una crida a nous patrocinadors per assegurar el futur torneig BTA 125 al municipi.
El president del club, Xavier Ponsatí, admet que l'organització afronta amb certa preocupació la preparació de la pròxima edició, ja que, segons explica, el torneig depèn gairebé del tot de patrocinis privats i ajudes institucionals.
Les 8 i 4. Palafrugell convoca un minut de silenci per un feminicidi a Figueres. Serà avui a les 12 del migdia als Jardins de Can Bec per condemnar el feminicidi d'una dona de 33 anys. La víctima hauria estat assassinada per la seva exparella i el consistori fa una crida a rebutjar les violències masclistes i recorda els recursos d'atenció disponibles. I també parlarem d'Ítaca Pobles, perquè arrenca pals amb Joan Miquel Oliver i reivindica la cultura de proximitat a l'Empordà. Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Què més ens pots explicar?
El Festival Ítaca donarà aquest dissabte el tret de sortida a Ítaca Pobles amb un concert de Joan Miquel Oliver a Pals. El cicle recorrerà diversos municipis empordanesos amb propostes musicals de proximitat i artistes com Masoni, Ant Andreu o els Amics de les Arts.
El mercat immobiliari gironí tanca el 2025 amb més compravendes i nous augments de preus.
L'Ajuntament de Palamós destinarà 74.000 euros.
Ara anirem a sentir la crònica.
El mercat immobiliari gironí ha tancat el 2025 amb un augment de les compravendes i un encariment generalitzat dels habitatges. La Costa Brava continua liderant la pressió del mercat.
I ara sí, Palamós invertirà 74.000 euros per reparar camins afectats pel temporal Harry.
L'Ajuntament de Palamós destinarà 74.000 euros a reparar dos trams del camí de Castell malmesos pels aiguats del temporal Harry. Les obres milloraran el drenatge, estabilitzaran els talusos i reforçaran la seguretat dels accessos a l'entorn natural.
I també, referent a aquest municipi, el ple municipal de Palamós ha aprovat de manera definitiva el canvi de nom del municipi, Maria.
El plenari municipal va votar de manera unànime a favor d'aquesta mesura que respon als resultats de la votació de la consulta que es va fer el passat 19 de novembre del 2025 a la ciutadania palamosina. Ara l'Ajuntament ha de transmetre la decisió presa pel ple a la Generalitat.
Les 8 i 6. I l'Hospital de Palamós oferirà a partir d'ara un kit de suport a les dones que s'hagin de sotmetre a una cirurgia de mama.
La iniciativa, finançada per la Fundació Oncollega Girona, té l'objectiu de facilitar la recuperació de les pacients i contribuir al seu benestar físic i emocional des del primer moment del postoperatori.
I d'altra banda, l'Escuderia Baix Empordà va presentar dissabte passat el 39è Rally Empordà en un acte al Terracota Museu de la Bisbal.
La presentació va comptar amb la participació de l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio. La prova puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt se celebrarà els dies 29 i 30 de maig i tornarà a situar la Bisbal com un dels punts destacats del motor del país.
I també, pel que fa als esports, el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu acaba segon a la primera divisió de Girona. Els resultats de l'última jornada permeten a l'equip assegurar la segona posició de la primera divisió i el conjunt ja prepara ara el Campionat de Catalunya previst per al dia 5 de juliol a Fogars de la Selva. Tot plegat ho han tancat amb dues victòries davant el Perxa d'Estornegre. Tot això és el que us ampliarem d'aquí uns minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Però també us hem d'explicar que a Catalunya el govern de Salvador Illa ja té garantida l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Els comuns han tancat un acord amb l'executiu després de dies de negociacions centrades sobretot a les polítiques d'habitatge. El pacte inclou mesures com una inversió de 2.500 milions d'euros durant la legislatura i nous instruments per ampliar el parc d'habitatge protegit. Amb el suport d'Esquerra i els comuns, el Partit dels Socialistes suma la majoria necessària perquè els comptes tirin endavant al Parlament a principis de juliol. Seran els primers pressupostos de Salvador Illa i probablement els únics de la legislatura. També a Catalunya, el cas de la mort del fundador de Mango continua generant impacte. Jonathan Andic, fill de l'empresari, demanarà tornar a declarar davant de la jutgessa que investiga la mort del seu pare a Montserrat el desembre passat. La defensa assegura que els informes dels Mossos contenen greus imprecisions i nega que hi hagués cap planificació de l'homicidi. La magistrada, però, manté que existeix un cúmul d'indicis que apunten a una participació activa i premeditada. Jonathan Andic està en llibertat provisional després de dipositar una fiança d'un milió d'euros. Fa dos mesos de desembre, volíem dir. Encara, en aquest cas, doncs, pel que fa a l'actualitat de casa nostra, també pel que fa a la cultura, us hem d'explicar que la cineasta i actriu catalana Aina Clotet ha guanyat el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica del Festival de Canes per la pel·lícula Viva. És la seva primera obra com a directora, guionista i productora. El film, rodat en català, aborda la por a la mort i el procés de reconstrucció personal després d'un càncer de pit. La pel·lícula arribarà als cinemes el 19 de juny. I en l'àmbit internacional, l'Organització Mundial de la Salut alerta de l'expansió d'un nou brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. L'organisme calcula que ja hi podria haver un mig miler de casos sospitosos i prop de 130 morts. I tornem cap a casa perquè és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vila, bon dia.
Bon dia, com anem?
Què tindrem avui?
Aquests dies hem entrat en un cicle diferent al de les últimes setmanes, un cicle anticiclònic. De fet, ja tenim l'anticicló ben centrat a sobre nostre. Aquesta entrada d'aire més càlid que tindrem de cara a aquestes properes jornades que farà que tinguem un temps pràcticament estiuenc, molt i molt plàcid i tranquil en general. Ara mateix la temperatura és força suau. Sí que és una mica més fresca a l'interior, per exemple, destaquen aquests 14... entre 13 i 14 graus a Verges o a la Bisbal d'Empordà, però és que a la línia de la costa ja tenim valors al voltant dels 17 o fins i tot 18 graus de temperatura. Per tant, suavitat que ja comença a primeres hores del dia. I és que la temperatura pujarà més, s'enfilarà més la temperatura a partir del migdia, portant amb valors que poden arribar als 25, 26 o puntualment algun 27 graus a les zones de l'interior. A Lleida i a Girona ja podríem arribar als 30 graus. Per tant, ambient estiuenc. Tot plegat amb una mar ben tranquil·la i amb un vent força fluix al llarg de tota la jornada, amb una mica de vent marítim al migdia, però amb una mar molt i molt calmada. Aquesta situació s'allargarà durant uns quants dies.
Gràcies, Isaac. Ja ens ho aniràs explicant també. Demà ens faràs l'actualització de la prèvia del cap de setmana. Nosaltres fem una pausa i tornem tot seguit.
Supermatí.
La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet_33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Avui el comentari d'opinió ens el porta Pere Maruny.
És la pregunta dels nostres temps. On anem, tots plegats? Un tabàs en llengua pròpia. S'acosta un nou estiu i l'Empordà es prepara pels reptes de sempre i els de mai. La bonança econòmica de moltes famílies que viuen del turisme. L'explotació laboral de la mà d'obra necessària. La massificació de carrers, platges i supermercats. El món avança, però la sensació és que ho fem com els crancs. Davant les incerteses, mirem i tornem al passat, o un món idíl·lic idealitzat. Tots tendim a tornar a la nostra Arcàdia personal. Jo mateix recordo els estius de la meva infància i no tenen res a veure amb els actuals, o això vull pensar. En la meva ment, les platges eren llocs on la gent hi anava, no s'hi amuntegava. L'aigua era neta i a les roques hi havia garoines i musclos i tomates de mar, una varietat gairebé infinita de petxines a la sorra i estols de peixos de totes formes i colors acariciaven les cames dels nostres jocs aquàtics. Ai, la felicitat! Però tot això s'ha acabat. Des de la meva tendra infància, el món ha vist duplicat el nombre de sàpiens que l'habitem. El capitalisme industrial nascut de la Segona Guerra Mundial va propiciar el creixement econòmic més important de la història de la humanitat. El sistema necessitava de quantitats ingents de mà d'obra, a les fàbriques i als exèrcits, així que el creixement econòmic va anar aparellat amb l'inevitable creixement demogràfic que ens ha dut a un món cada dia més superpoblat. Amb l'arribada de la revolució digital del segle XXI, tot això ha anat canviant. No les ànsies de beneficis i privilegis que tant estimem els humans, això mai, però sí que es van imposant noves realitats. Les grans fàbriques i els exèrcits s'han robotitzat. La quantitat d'humans necessaris per fer funcionar el sistema cada dia va menguant i la irrupció de la intel·ligència artificial encara accelerarà més aquests canvis. I amb ells, la incertesa. Però molt al tanto amb els retorns als passats idealitzats. Els meus estius idíl·lics no eren lluny del franquisme, del feixisme. I alguns tenen moltes ganes que aquells temps acabin tornant. Quo vadis, humanitat?
L'Alt i el Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges iniciats durant el 2025, segons les dades presentades aquest dilluns per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques empordaneses. Per saber-ne més, volem parlar amb el director general de l'associació, Marc Torrent. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, com va anar la jornada?
Doncs la veritat és que molt bé. Anem fent aquestes trobades arreu del territori per anar compartint amb els agents el moment de cada zona i la veritat és que jo crec que va ser una trobada molt enriquidora.
Com està? Quin és l'estat de salut del sector immobiliari empordanès?
Doncs miri, vostè ho anunciava, les dades d'aquest darrer exercici són prou positives. De fet, podem veure els habitatges iniciats a la comarca de l'Alt Empordà, que van ser de 315 unitats, que representa un 8% més respecte a l'any anterior, i també del Baix Empordà, que els habitatges iniciats són 1.062, que vol dir un 28% més en l'interanual. Per tant, unes dades prou positives.
Veiem, és a dir, aquesta tendència és, ja s'està, no s'ha anat veient els anys anteriors, o és una cosa puntual del 2025?
No, la veritat és que d'ençà de la represa de l'activitat, després de la crisi que ens va portar molts anys a pràcticament no promoure, doncs des del 2015 en endavant hem vist que a poc s'han anat despertant nous projectes arreu de Catalunya. I això doncs, entenem que és una bona notícia perquè al final doncs, estem satisfent una necessitat d'habitatge per a les famílies.
Per tant, aquest és l'únic factor que ha afavorit doncs, la construcció o hi ha altres elements que també ho hagi contribuït a que hi hagi més edificis?
Miri, d'ençà del 2015 vam anar observant que així com es anava produint una absorció dels estocs del passat, juntament amb l'acompanyament d'una demanda acreditada que requeria d'una vivenda, doncs a poc es anaven emprenent vivendes, no? Aquest fenomen va començar principalment a Barcelona i la primera corona metropolitana i a poc s'ha anat extenent arreu de Catalunya. I en aquest moment, doncs, especialment tota la zona costera del litoral, tant passa la Costa Daurada com, evidentment, també la Costa Brava, doncs aquest fenomen veiem que es va replicant en aquells entorns que alhora també tenen una geografia més privilegiada com és el territori del que estem parlant avui.
Hi ha grans diferències entre el Baix i l'Alt Empordà?
Sí, sempre, històricament, el Baix Empordà ha sigut potser més dinàmic, i en aquest sentit doncs, les xifres d'aquest darrer exercici així ho testimonien, però en qualsevol cas els dos estan mostrant doncs, signes de dinamisme positius.
També, no sé si també hi ha diferència entre poder construir a la costa o a municipis d'interior.
Bé, veritat que el gruix de la producció es concentra bàsicament en els municipis més costers del litoral, però també veiem com aquells que formen part també de l'àmbit més d'interior, diguéssim, doncs també van d'alguna manera promovent vivenda, perquè evidentment les necessitats d'habitatge doncs són arreu del territori.
Cada cop també hi ha més restriccions en aquest sentit?
Miri, nosaltres el que demanem és que existeixi també una agilització en la mesura del possible de tota la tramitació administrativa. Pensem que durant l'edificació de l'obra estem parlant d'uns 3 anys, des que un habitatge s'inicia o quan un habitatge finalitza, i d'aquests 3 anys, pràcticament la meitat, és tràmit burocràtic, no? Com és la llicència d'edificació, la cèdula, la llicència doncs, de primera ocupació. És a dir, realment, d'aquests 3 anys, la meitat aproximadament doncs, estem en aquests tràmits i l'altra meitat són pròpiament de construcció. No? Per tant, a la mesura en què poguéssim agilitzar doncs, tota la tramitació administrativa, sens dubte doncs, podríem aconseguir que aquestes vivendes estiguessin abans a disposició de la ciutadania.
Quins són els municipis que tenen un major índex d'habitatges iniciats?
Pues miri, concretament podem destacar en primer lloc en l'Alt Empordà. Destacaríem Llançà amb 49 habitatges a l'any 2024, per exemple, o Roses amb 61 unitats en l'any 2025. I ja més concretament en el Baix Empordà doncs ens destaca tant el que és Calonge i Sant Antoni, amb 227 a l'any 25, Castellplatja d'Aro, amb 244 unitats també l'any 25, i en l'any 24 doncs, ens destaca també, per exemple, Palamós, amb 209 unitats. No? Per tant, aquests serien aquells que, d'alguna manera, veiem un gruix més significatiu de producció en aquests darrers exercicis.
Per exemple, no sé si tens a mà les dades de Palafrugell, no sé quin és l'estat en aquest municipi.
Sí, a veure, podem veure-les. Miri, a Palafrugell, concretament, l'any 25 van ser 104 unitats i en l'any doncs, 24 van ser 99. Per tant, tot i que estarien una mica per sota dels municipis que hem anunciat, doncs, no deixen de ser també rellevants.
Construir més habitatge significa que també hi pugui haver més habitatge accessible?
I nosaltres creiem que el problema, bàsicament, doncs, de la necessitat de la vivenda en aquest moment passa per generar més oferta. I més oferta de totes les tipologies. Això vol dir que hem de fer més vivenda lliure, però també hem de fer més vivenda de protecció oficial, d'HPO. I la veritat és que les xifres de l'HPO en aquestes comarques doncs, podrien d'alguna manera doncs, incrementar-se en el futur. De fet, fixi's, les qualificacions provisionals, per exemple, d'HPO, a l'Alt Empordà l'any 25 van ser 5 unitats i al Baix Empordà 6 unitats. No? Per tant, realment tenim marge de recorregut en aquest sentit i és important que també generem vivenda assequible en venda i en lloguer. No? I per tant, l'HPO té molt a dir en aquest sentit. El pla 50.000, en aquest moment està sobre la taula i doncs, d'alguna manera dibuixa el camí d'una col·laboració público-privada per a poder generar aquesta vivenda. I és bàsicament la mobilització de sòl públic que prové de sessions d'aprofitament urbanístiques del passat i posar-lo a disposició del sector privat perquè les empreses puguin edificar en aquests drets de superfície dels sòls i posteriorment doncs, llogar aquests habitatges fins a 75 anys i després aquest actiu reverteix novament en favor de l'administració. Jo crec que és una fórmula d'èxit que s'ha tastat també al llarg dels fons Next Generation que van produir-se en aquests darrers anys i que ara estem extenent arreu de Catalunya amb el Pla 50.000 i que esperem que en aquest exercici del 2026 doncs, pugui ser una realitat arreu de Catalunya.
Pel que fa als hàbits de compra, es compra més habitatges nous o hi ha habitatges que han estat utilitzats?
La veritat és que l'habitatge usat segueix sent el més important en quant a participació en el mercat. però és bàsicament perquè la vivenda nova doncs acaba sent la que és, no? Són les xifres que hem vist i, per tant, realment on sí que es pot manifestar d'una forma més àmplia la demanda és amb el mercat d'habitatge usat. I, de fet, també aquest habitatge usat el que ens marca és el camí d'allà on hauríem d'estar produint vivenda perquè al final doncs existeix una necessitat d'habitatge.
Sabeu si aquest habitatge, no, que s'està construint majoritàriament acaba sent segones residències?
La veritat és que quan nosaltres estem promovent una edificació no sabem el destí. El que sí que podem veure és pels comportaments de la població, no? En aquests darrers anys, és que hi ha hagut un fenomen que realment ja desdibuixa la línia entre la primera i la segona residència, com és l'auge del teletreball. D'ençà d'aquestes noves pràctiques a nivell laboral, doncs el que sí que veiem és que realment l'habitatge principal i el secundari acaben sent pràcticament compartits a temps iguals, no? I per tant, aquell habitatge de caps de setmana cada vegada és menys freqüent i en canvi sí la vivenda doncs, que té un pes a nivell d'uns d'ús temporal cada vegada més ampli, no? Per tant, es forma part de les noves dinàmiques de necessitats de la població i, efectivament, doncs, està convisquent aquesta vivenda secundària amb la vivenda principal. Però cada vegada, com dic, es desdibuixa més la línia entre una i l'altra.
Encara es pot construir més a l'Empordà?
Miri, al final, el promotor acaba doncs, edificant on hi ha la possibilitat urbanística per fer-ho i, al final, és l'administració qui ha de marcar doncs, les seves polítiques a nivell d'urbanisme en cada territori, no? Per tant, en aquest cas, el promotor el que fa és executar doncs, els plans que venen marcats per la pròpia administració.
I com veieu el futur del sector immobiliari?
La veritat és que jo crec que les necessitats que tenim ja en el conjunt de Catalunya, parlo, doncs, que estem produint aproximadament unes 15.000 unitats, hauríem de tendir a gairebé doblar aquesta xifra, no? I tendir a unes 25.000 unitats. Que, de fet, és un repte prou important, però que entenem que la participació de l'habitatge assequible doncs, en els propers anys ha d'adquirir un pes específic molt més rellevant i que aquest equilibri entre oferta i demanda en el mercat i, per tant, doncs, que les necessitats de vivenda que existeixen doncs, es puguin veure satisfetes.
Estem parlant amb Marc Torrent, que és el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya. Hi ha algun aspecte més a destacar?
Jo crec que és important que seguim amb uns nivells de col·laboració público-privada rellevants, perquè, sens dubte, la solució al problema de l'accés a l'habitatge haurà de venir sí o sí per aquesta col·laboració entre el sector públic i el sector privat. I en aquest sentit, doncs, per part nostra, plena disposició a poder participar en la solució de l'habitatge al nostre país.
Doncs, Marc Torrent, moltes gràcies per visitar-nos avui al Supermatí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Quan falta un minut i mig mal comptat per 8:45 del matí, comencem a ampliar-vos els titulars i destaquem que la Policia Nacional Espanyola i les policies locals de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols han fet 4 operatius conjunts contra el tràfic de drogues en menys d'un mes. Les actuacions han acabat amb 2 detinguts i un punt de venda de droga desmantellat. L'operació principal s'ha fet en un barri de Palafrugell amb diverses ocupacions il·legals. Segons la policia, el detingut era conegut pels agents per dedicar-se a la venda de substàncies estupefaents. Maria Alzina.
Durant l'escorcoll, els agents han confiscat més de 4 quilos de xix, prop de 100 grams de cocaïna i gairebé mig quilo de marihuana. També han trobat diners en efectiu, embolcalls per preparar dosis i un patinet elèctric que, segons la investigació, feia servir per distribuir la droga. Després de passar a disposició judicial, el jutjat ha decretat l'ingrés a presó pel principal arrestat. La segona detenció s'ha fet a Sant Feliu de Guíxols. L'home arrestat portava prop d'un centenar de dosis de cocaïna preparades per vendre i més de 300 euros en efectiu. La policia també ha informat que es trobava en situació irregular al país. En un altre dispositiu, els agents han inspeccionat uns terrenys amb infrahabitatges on vivien diverses persones, entre elles menors d'edat. Segons la policia, les construccions presentaven problemes greus d'insalubritat. L'operatiu també ha comptat amb agents del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil Espanyola. Amb l'ajuda d'un dron, els policies han detectat animals convivint dins els assentaments, com gallines, cabres, paons i tortugues de Florida. Els agents han tramitat denúncies relacionades amb animals, explotacions ramaderes i tinença de drogues. La Policia Nacional Espanyola ha assegurat que aquests dispositius conjunts busquen frenar els assentaments irregulars i la delinqüència en barris vulnerables.
Gràcies, Maria, però també tenim altres temes sobre la taula, perquè ara hem de parlar de la moció i ens has de comentar que el ple municipal de Palamós no ha aprovat la moció presentada pel grup de Som-hi per Palamós i Sant Joan, que volia incorporar de manera immediata a la nòmina dels agents els factors retribuïts reconeguts pels tribunals. La mesura no ha tirat endavant pels vots en contra de l'equip de govern format per Esquerra i el Partit dels Socialistes, i la moció presentada per Som-hi per Palamós i Sant Joan demanava complir una sentència emesa pels tribunals, com dèiem, de manera immediata.
Aquestes resolucions reconeixen els complements extraordinaris que cal incorporar a la nòmina dels agents de la policia local per treballar durant els caps de setmana i els dies festius, aspectes contemplats en el conveni laboral del 2010. Això afecta també els períodes de vacances, baixes laborals o pagues extraordinàries. Ho explica la portaveu de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés, que demana seguretat jurídica, assegurar els drets reconeguts i responsabilitat política.
El respecte a la legalitat implica també assumir aquestes decisions judicials quan són definitives. Aquesta moció no busca confrontació institucional ni planteja una qüestió partidista. Aquesta moció planteja un compliment institucional de la legalitat i, per tant, el que es demana és, 1, seguretat jurídica. Aquest ajuntament ha de ser un exemple de seguretat jurídica. 2, respecte pels drets reconeguts, drets que els agents reclamen des de fa anys i que hi ha jurisprudència que ja ens anunciava fa temps que això aniria per aquí. I en tercer lloc, responsabilitat política.
Per la seva banda, el govern justifica el seu no a la moció indicant que s'exigia el seu compliment de manera immediata. La vicealcaldessa i portaveu del PSC, Raquel Gallego, apunta que cal donar compliment a la sentència però que no es pot fer de manera immediata. Detalla també que la sentència emesa pels tribunals no qüestiona el conveni del 2010, sinó que hi ha un criteri interpretatiu diferent.
Per tant, no es pot afirmar honestament que l'Ajuntament actués de manera arbitrària o conscientment contrària a dret. Existia una discrepància interpretativa real, fins i tot a nivell entre els diferents jutjats, sostinguda jurídicament i avalada inicialment per resolucions judicials favorables. De fet, ni tan sols les resolucions posteriors han declarat il·legal, nul o inaplicable el conveni aplicat per l'Ajuntament. El que han fet és fixar un criteri interpretatiu diferent sobre determinats efectes retributius, criteri que, evidentment, aquest Ajuntament respectarà i executarà en els termes que legalment corresponguin.
L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, afegeix també que aquest punt que s'ha portat a la moció s'havia discutit en la darrera Junta de Portaveus Municipals. La moció tenia el suport de Junts per Palamós i el portaveu de la CUP, Alexandre Belts, s'ha abstingut en la votació al·legant que en aquesta Junta ja s'havia explicat el posicionament de l'equip de govern. El plenari també ha comptat amb l'assistència de diversos agents del cos de policia.
I el Castell de Calonge es prepara per acollir la cinquena edició de l'Onco Music Fest. En una entrevista en aquest programa, Xavier Serrat, membre de l'organització, ha explicat les novetats del festival, que enguany creix tant en durada com en activitats i se celebrarà entre el 22 i el 24 de maig. És a dir, comença ja demà i durant tot aquest cap de setmana. A més, Serrat ha destacat la resposta social que té cada cop cada any l'Onco Music Fest, en aquest cas doncs, amb aquestes edicions que ens porta una informació que ens amplia Joan Coll.
L'organització ha decidit ampliar el festival a 3 dies després de la bona resposta rebuda durant les anteriors edicions. El divendres a la tarda arrencarà la programació amb una presentació vinculada a la llibreria La Fàbrica i posteriorment començaran els concerts. La principal novetat d'aquesta edició és que l'accés serà gratuït. Segons Serrat, la decisió s'ha pres com una manera d'agrair el suport rebut durant aquests 5 anys.
Bueno, vam prendre una decisió així una mica dràstica o variant del que s'ha fet habitualment pel fet de que el ser el 5è any, hòstia, agrair a tothom que ha col·laborat durant molts anys amb nosaltres que puguin tenir l'accés. Però independentment d'això vam dir, ostres, fem-ho i fem una mica a veure la prova el ser el 5è any. Vull dir, una mica de gratificació, més que res.
El festival combinarà música en directe amb activitats familiars i culturals. Entre els artistes confirmats hi ha grups habituals del festival, com Diversiones de Best Of, Haldor Mario o Pau de Pons, a més d'un tribut a Estopa, de Funky Station i diverses propostes infantils i d'animació. A banda dels concerts, el recinte també oferirà inflables, màgia, tallers, escacs, activitats geganteres i castelleres i espais de joc per als més petits. Malgrat eliminar el cost de l'entrada, el festival manté el seu vessant solidari. Els beneficis obtinguts amb la venda de menjar, beguda i patrocinis es destinaran íntegrament a l'Hospital de Dia Mèdic de Palamós, amb qui ja van col·laborar l'any passat. A més, l'Onco Music Fest compta amb la col·laboració d'entitats culturals del municipi, empreses patrocinadores i un grup ampli de voluntaris.
Les 8:35, Platja d'Aro celebrarà aquest cap de setmana la 12a edició del Festival Xalaro, el primer festival familiar de la Costa Brava. La proposta inclou 13 espectacles gratuïts de música, circ, clown, teatre i també instal·lacions interactives repartits en diversos espais a l'aire lliure del municipi, com per exemple el Passeig Marítim, la Plaça Major i la Plaça del Mil·lenari, Joan.
El festival impulsat per la Unitat de Turisme de l'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró manté l'aposta per l'accessibilitat amb espais reservats per a persones de mobilitat reduïda, zones d'aparcament adaptades i serveis específics per facilitar l'accés a totes les activitats. La programació començarà dissabte amb el concert de rock per xics a les 11 del matí. Durant la jornada també hi haurà actuacions de clown amb el Goma, música amb Filomena, instal·lacions interactives com Pirena de la companyia Epic i Pala i la Silent Disco Kids, així com diverses propostes de circ i teatre físic. Diumenge serà el torn de companyies com Flying Pinkies, les Corcoles o Labú i Chris Clown, i el festival es tancarà amb el concert de la Black Music Big Band Junior. Paral·lelament, el públic podrà participar a la gincama familiar On són la xalarina i el xalarí, una activitat que es manté durant tot l'any i que convida les famílies a descobrir diversos punts emblemàtics de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Amb 12 edicions, el xalaro s'ha consolidat com una de les cites familiars destacades de la Costa Brava. En els darrers anys hi han passat artistes i companyies com els Amics de les Arts, Damaris Gelabert, Xiula, El Pop Petit, Guillem Albà o Obra d'Esbrós.
El Club Tenis La Bisbal fa una crida a nous patrocinadors per assegurar el futur del torneig BTA 125 del municipi. El president del club, Xavier Ponsatí, admet que l'organització afronta amb certa preocupació la preparació de la pròxima edició, ja que, segons explica, el torneig depèn gairebé de tots els patrocinis privats i ajudes institucionals.
El president del club assegura que aquest any la situació és més complicada perquè alguns col·laboradors habituals han deixat de donar suport al projecte després de 10 anys de vinculació. L'organització recorda que preparar un torneig d'aquest nivell implica un esforç econòmic important i també destaca que el club aporta hores de feina, voluntariat i estructura organitzativa per a no destinar diners dels socis a finançar la competició. Són declaracions de Xavier Ponsatí a Ràdio Capital.
El que volia dir és, volia fer una crida que nosaltres acceptem tots els imports en patrocini, de 500 euros fins a la quantitat que sigui, i aquest any sí que estic patint una mica més perquè hem perdut algun patrocinador, perquè al fer 10 anys doncs, bueno, és normal que els patrocinadors tinguin uns altres objectius i uns altres reptes, i des d'aquí voldria fer la crida que a veure si realment entre tots aconseguim reunir els diners necessaris per poder consolidar un any més aquest torneig.
El torneig WTA 125 de la Bisbal d'Empordà s'ha consolidat durant l'última dècada com una de les cites esportives internacionals més destacades del Baix Empordà i reunint tenistes de talla mundial, tal com demostra l'edició del 2026, una edició que va acollir també la retirada del tenis professional de la palafrugellenca Aliona Bolsova. Segons Xavier Ponsatí, els recursos del club es dediquen a mantenir les instal·lacions i a organitzar activitats per als socis. Per això, el torneig necessita autofinançar-se amb patrocinis i aportacions externes.
Des de fora es pot veure molt fàcil, no? I realment el que no fa el club, nosaltres hi posem les hores, hi posem els voluntaris, hi posem tot, no? Però els diners, els diners del club, els diners que paga el soci, van destinats precisament a millorar la instal·lació i a fer altres actes per al soci, vale? Uh-huh. Llavors, en cap cas, nosaltres dediquem diners del propi club a patrocinar el torneig, vale? És una cosa que s'autopatrocina ella mateixa, no?
Ponsatí destaca l'aposta per a l'esport femení i concretament el tennis femení, que va suposar la creació d'aquest torneig, però també lamenta de les dificultats que afronta l'esport femení en general per captar suport econòmic. Considera que gran part dels patrocinis acaben concentrats en grans entitats esportives i que projectes més petits tenen més obstacles per mantenir-se.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha convocat un minut de silenci avui a les 12 del migdia davant de la seu consistorial als Jardins de Can Bec per mostrar el rebuig institucional i ciutadà davant d'un nou feminicidi a Catalunya. La víctima és una veïna de Figueres de 33 anys que, segons s'ha confirmat, va ser assassinada aquest dimecres presumptament a mans de la seva exparella. El consistori reitera el seu compromís en l'erradicació d'aquesta vulneració greu de drets i fa una crida a combatre-la des de la responsabilitat col·lectiva i l'acció quotidiana. Recordem que el telèfon 900-900-120 ofereix atenció gratuïta i confidencial les 24 hores del dia durant tot l'any per qualsevol situació de violència contra les dones. I Tacapobles arrenca a Pals amb Joan Miquel Oliver i un recorregut musical per diversos pobles de l'Empordà, Berta.
El Festival Itaca donarà aquest dissabte el tret de sortida a una nova edició de l'Itaca Pobles amb un concert de Joan Miquel Oliver al pati de Cala Pruna de Pals. El cicle recupera l'essència més propera i territorial del festival amb actuacions en espais singulars de diversos municipis de l'Empordà. El músic mallorquí presenta el seu nou disc, Roisos, en un directe de format més orgànic i minimalista. Després de Pals, el festival continuarà amb concerts d'Amazoni a Ullastret, a l'Osa a Gualta, Anna Andreu a la Pera i els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell. Paral·lelament, Itaca també celebrarà Itaca Sant Joan a l'Estartit, amb artistes com Love of Lesbian, Sidone o 31 Fam. Enguany, el festival incorporarà també Itaca Plaza, un nou espai gratuït amb concerts sorpresa i activitats populars. Amb aquesta programació, el festival reafirma l'aposta per la música en directe i la cultura de proximitat als pobles de l'Empordà.
Gràcies, Berta, però també ens has d'explicar, Berta Roura, que Palamós en repararà dos trams del camí de Castella afectats pel temporal Harry amb una inversió de 74.000 euros.
L'Ajuntament de Palamós invertirà 74.000 euros en la reparació de diversos trams de camins afectats pels aiguats del temporal Harry, que va impactar el municipi el gener passat. La principal actuació es centrarà en dos punts del camí d'accés a Castell, una via molt utilitzada per accedir a espais naturals i platges del municipi. Un dels trams afectats es troba a la cruïlla amb el camí ral, on el desbordament de la riera a Ubi Castell va provocar una forta erosió del terreny i va deixar part del vial sense suport inferior. L'altre punt és un tram paral·lel al càmping Penelux, on les pluges van agreujar desperfectes previs i van erosionar el voral lateral del camí. Les obres inclouran la reconstrucció del ferm, la millora del drenatge i l'estabilització dels talussos per reforçar la seguretat viària i reduir l'impacte de futurs episodis de pluges intenses. Els treballs està previst que comencin durant el mes de juny. Aquestes actuacions se sumen a altres arranjaments executats aquest any per reparar més de 4 quilòmetres de camins municipals afectats pels temporals.
I el ple municipal de Palamós ha aprovat de manera definitiva el canvi de nom del municipi. El plenari va votar una mesura que respon als resultats de la votació de la consulta que es va fer el passat 19 de novembre a la ciutadania palamosina. Ara l'Ajuntament ha de transmetre la decisió presa al ple de la Generalitat, Maria.
Aquesta aprovació, però, no es farà efectiva fins d'aquí a 3 mesos, i és que la Generalitat no s'ha de mostrar en contra d'aquest canvi de nom del municipi. Si no hi ha cap posicionament desfavorable, Palamós es passaria a anomenar Palamós i Sant Joan. Tots els grups del plenari van coincidir en el fet que aquesta és una proposta que fa anys que s'arrossega i que per fi s'ha pogut fer efectiva. Però el portaveu de la CUP Palamós-Vilaromà, Alexandre Bels, recorda que hi ha nuclis del municipi que encara no es tenen en compte en el canvi de nom, com és el cas de Vilaromà.
Hem posat sobre la taula i hem reivindicat el topònim històric de Vilaromà i hem de lamentar que ens hem sentit menys escoltats que els veïns que en el seu moment podien oposar-se a l'annexió en els primers moments de la dictadura feixista quan es va agregar, no? Quan el Palamós va agregar el terme històric de municipi de Vilaromà o com el seu principal nucli de població, Sant Joan, com l'incorporarem.
La portaveu de Som per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés, ha criticat que més enllà d'incorporar Sant Joan en el nom del municipi cal tenir en compte el nucli en altres actes i tenir una mirada més àmplia. A més, reivindica que se'ls doni més pes als pressupostos municipals.
Per tant, aquesta mirada des del govern municipal ha de ser com un tot, aquest sentiment de pertinença, de ser una realitat Palamós i Sant Joan, i per tant demanem al govern municipal aquesta mirada àmplia i un reconeixement en el pressupost municipal. Al final, on es reparteixen les cireres és en el pressupost municipal i les cireres han d'estar compartides. I per tant, aquest reconeixement en el pressupost municipal ha de fer possible que les activitats i les tradicions que són pròpies de Sant Joan siguin també tractades amb igualtat de condicions com ho són les que hem tractat fins ara les de Palamós.
Finalment, la regidora de Participació Ciutadana, Núria Boteller, ha celebrat que s'assoleixi aquest canvi de nom al municipi. Destaca, però, que el canvi de cartelleria i altres elements representatius es farà de manera progressiva.
L'Hospital de Palamós oferirà a partir d'ara un kit de suport a les dones que s'hagin de sotmetre a una cirurgia de mama. La iniciativa, finançada per la Fundació Encolliga Girona, té l'objectiu de facilitar la recuperació de les pacients i contribuir al seu benestar físic i emocional des del primer moment del postoperatori.
El projecte del kit de mama es va posar en marxa com a prova pilot a l'Hospital Trueta l'octubre del 2025 i ara s'estén també al Centre Hospitalari Palamosí. Amb aquesta acció, Encolliga vol reforçar la seva tasca d'acompanyament a les persones amb càncer i a les seves famílies en coordinació amb els equips sanitaris. Els kits es personalitzaran segons les necessitats de cada pacient i inclouran diferents materials de suport dins d'un neceser. Entre els elements hi haurà òvuls vaginals, hidratants, emulsió cutània, una bossa de drenatge i una pròtesi provisional de cotó per portar dins el sostenidor. També s'inclourà informació sobre el programa Guapes i Valentes de la Fundació Encolliga Girona, que ofereix serveis com el banc de perruqueres, l'estètica oncològica i el drenatge limfàtic.
I el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ha tancat la temporada de Lliga amb un ple de victòries. L'equip va guanyar les dues partides disputades davant l'equip Perxa d'Estornegre en la jornada 14. Així ens ho ha explicat la villaire del Club Marina Retxes al programa Palesport de Ràdio Palafrugell.
I acabem amb un últim parcial de 99 punts al Llofriu i 97 al Perxa d'Estornegre, on acabem guanyant de 2 punts aquest parcial. Per tant, guanyem la partida d'un punt més que l'anterior, de 16 punts, però amb un punt menys que l'anterior, 301 a 285.
Els resultats permeten al conjunt acabar la competició en segona posició de la primera divisió de Girona. El club tanca així una temporada destacada entre els equips capdavanters de la categoria.
En aquesta competició hem quedat finalment segons, ja que els Aixecs Picant de Mont-ras van guanyar les dues partides contra el Sils Estany. Per tant, els Aixecs Picant de Mont-ras i el Llofriu serem els dos equips de primera divisió de Girona que anirem a jugar al Campionat de Catalunya de Clubs el dia 5 de juliol a Fogars de la Selva.
I d'altra banda, l'escuderia Baix Empordà ha presentat el 39è Rally Empordà en un acte al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. La presentació va comptar amb la participació de l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, i la prova puntuable per al Campionat de Catalunya de Rallis d'Asfalt se celebrarà entre els dies 29 i 30 de maig i tornarà a situar la Bisbal com un dels punts destacats del motor al país.
El rally tindrà un recorregut total de 340 quilòmetres amb 88 quilòmetres de trams cronometrats dividits en dues seccions. Els participants passaran per alguns dels trams més coneguts de les comarques gironines com els Àngels, Santa Pallalla, Sant Grau i la Ganga, que es disputaran dues vegades durant la jornada. Les verificacions administratives i tècniques es faran divendres 29 a partir de 3:45 de la tarda a les instal·lacions de transport J. Solers. La sortida del primer vehicle està prevista per dissabte 30 de maig a les 9:22 des del passeig Marimon Espré de la Bisbal. El segon bucle començarà a les 4:00 4 menys 4 minuts i l'arribada final del rally es preveu a les 8 menys 5. L'entrega de trofeus es farà a les 11 al pavelló Firal. L'organització espera reunir prop d'un centenar d'equips participants i les inscripcions continuaran obertes fins al 22 de maig. La llista definitiva d'inscrits es publicarà el dia 27. Des de l'escuderia Baix Empordà també han volgut destacar el suport de l'Ajuntament de la Bisbal i els patrocinadors que fan possible la continuïtat d'una de les cites més consolidades del calendari català de ral·lis.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
11 minuts per les 9 del matí, moment de conèixer també què és el que ens arriba, les novetats audiovisuals, i com sempre, una setmana més saludem a l'Ignasi Arbat. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs bé, comencem forts aquesta setmana amb una de les pel·lícules més esperades de l'any, segurament.
La setmana passada ja ens apuntaves que avui seria una setmana intensa, no?
Bé, sí, bàsicament per aquesta pel·lícula, per la resta potser no tant, però no, bé, quan hi ha una pel·li de Star Wars al cinema, això ja és un esdeveniment.
Doncs, si et sembla, sentim el tràiler.
Doncs vinga, anem per aquest Mandalorian en Grogu.
Hey, never touch the buttons.
Molt esperat, no?
Doncs sí, sobretot pels seguidors i per aquest Star Wars més de tota la vida, més dirigit a un públic familiar, com eren potser la primera pel·lícula, la primera Guerra de les Galàxies, que llavors retitulada també Una nova esperança. No? Intenta agafar aquest punt també innocent que té la sèrie de televisió i traslladar-lo en una aventura cinematogràfica. De fet, això és el que tenia que ser, en teoria, una quarta temporada de la sèrie, perquè recordem que Mandalorian sorgeix a Disney Plus, també reconvertida, perquè en origen havia de ser una pel·lícula, havia una pel·lícula de Boba Fett per allà planejant-se, però la pel·lícula de Solo no va funcionar ben taquilla. Aleshores van replantejar i dir, doncs això, canviem la idea i ho portem a la televisió. I va funcionar molt bé. 3 temporades, i com que sembla que falten pel·lícules de Star Wars després de molts anys, fa 7 anys que no hi ha pel·lícula, tot i que abans passava molt més anys per tenir pel·lícules de Star Wars, perquè no hi havia els episodis 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i llavors van fer aquests 3 últims quan la companyia la va comprar a Disney. I res, doncs això és, ho deixa ben bé allà on acabava la temporada 3 i tornarem a veure aquest Mandalorià amb la presència o la veu, sobretot, de Pedro Pascal, que aquí s'hi afegeix Sigourney Weaver acompanyant-lo i el seu company, que és aquest Grogu de la raça d'en Yoda, que és potser un dels personatges que han fet més merchandising a la història de Disney, diria jo, perquè, no sé, tu no tens un Grogu a casa? Perquè gairebé tothom en té un.
No, jo diria que no, eh? Ostres, ara no ho sé. Però sí que és, és un emblema, eh?
No, no, totalment. A veure, que si no tens un peluix, tens una samarreta o sí, tens un clauer, o, saps què? Vull dir, s'ha convertit, bueno, és una de les coses més icòniques dels darrers anys.
Sí, és això, no? Que ho han sabut fer bé en aquest sentit.
Sí, 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 home, perquè és adorable. Aleshores, bueno,
sí, també.
Doncs el tenim aquí. I aquí, bàsicament, doncs, és una aventureta doncs, amb aquest Din Djarin, aquest mandalorià, que ara treballa per la Nova República i protegint tot allò que la rebel·lió va acabar de fer bé a l'Imperi Contraataca. I ens trobem amb un Hutt, que, si no m'equivoco, és el fill de Jabba el Hutt, que és el Ruta, i, a més, també compta amb un personatge que li posa la veu Martin Scorsese. Que no deixa de ser, sí, sí, carai, que clar, això haureu de veure la versió original, perquè són cameos de veu, igual que Jeremy Allen White, que posa veu aquest Rota al Hutt.
Doncs bé, això que arriba, que la gent, doncs, sobretot els fans de Star Wars, doncs s'ho estan esperant amb ganes, però també arribarà altra cosa, no?, aquests dies.
Doncs sí, arriba altra cosa, una mica d'amagatotis també, entre plataformes i cinema. Anem també, comencem per cinema, que és El Pasajero Nocturno, una pel·lícula dirigida per André Obredal.
Espavila! Tío, dame un minuto!
De què tracta?
Mira, Ander Bredal és un tipus que fa pel·lícules de terror, tant a Noruega com al seu país d'origen, com també algunes als Estats Units, com és el cas d'aquesta. A mi, doncs, n'hi ha unes que m'agraden molt. Bueno, Trollhunter va ser potser de les seves més conegudes. No estava molt bé aquesta pel·lícula. I L'autòpsia de Jane Doe, que aquesta la va fer, també val molt la pena. I en aquest cas, és una història de terror que ens situa... Saps aquestes pel·lis de terror que condueixes per una carretera que no hi ha ningú, que estàs sol allà i comences a veure fantasmes i sembla que no es caigui mai la carretera?
Sempre acaba malament, això, eh?
No, acaba fatal, acaba fatal. Doncs aquest és el tipus de pel·lícules de que si teniu por a la carretera i tal, bueno, potser no seria la pel·lícula que haguéssiu d'anar a veure, no? Però en tot cas és això, una parella que va conduint per una carretera suposadament tranquil·la, de nit, no hi ha cap cotxe, de cop i volta doncs una desapareix, comença a haver-hi una presència del dimoni enmig de la carretera, que està passant aquí. Sí que van fent parades, és a dir, no és aquelles típiques pel·lícules que tot transcorre dintre la carretera, però bueno, quan tornen a agafar el cotxe a la carretera, allò és un festival de monstres que no ho vulguis saber. Vull dir que allò que... ara la curva, si trobes la noia a la curva, aquí n'hi ha diverses noies a la curva. Sí, sí. Aneu preparats.
Doncs això que arriba als cinemes, que suposo també doncs, que amb la sonorització la gent deu fotre bots, eh?
Sí, perquè aquesta pel·lícula té efectes de so per un tubo.
Doncs bé, amb El passajero nocturno, això que ens ho recomanes, però també què ens aportes aquesta setmana?
Doncs anem a plataformes i anem per Jack Ryan, Guerra encubierta.
¿Lo haces a menudo? Secuestrar a personas inocentes de la calle.
Què ens pots explicar?
Doncs això és una pel·lícula que vindria a continuació de la sèrie de Jack Ryan d'Amazon Prime. No? Parlem moltes vegades d'aquests formats. Aquí no va a cinemes, això, directament arriba a Prime Video, tal com estan les quatre temporades de la sèrie. Una sèrie que per mi va anar de més a menys. Jo, sí? Inclús la vaig arribar a deixar perquè ja m'avorria i no m'agradava. Però sí que vaig veure les dues primeres temporades sencera i la tercera és la que ho vaig deixar perquè no ja no m'interessava. I tot i que la primera temporada està molt i molt bé, és un tros de temporada. I bàsicament ens explica la història d'aquest analista de la CIA que ja en cinema ja l'havia interpretat Harrison Ford en un grapat de pel·lícules, com de Patriotes, etc. Però també Alec Baldwin o també Chris Pine en cinema l'havien interpretat. I llavors, després d'unes quantes pel·lícules que són així bastant inconexes entre si, tot i que el personatge és el mateix, van decidir fer aquesta sèrie de televisió. Que és més interessant quan Jack Ryan és més analista i és com un home de camp fora de lloc, però arriba un punt que ja és com un home de camp més que un analista. I aquí recuperen a John Krasinski, que era protagonista de la sèrie, Wendell Pierce i Michael Kelly, a la qual s'afegeix l'equació Sienna Miller. I bàsicament, doncs, és això, ell està com així mig retirat, l'acaben reclutant altra vegada, això una mica contracor, i s'acaba barrejat aquí amb una missió a l'Orient Mitjà, etc etc, que potser doncs, no era el que volia, terroristes, etc, no? I molta acció, molts atrets, que és el que sol caracteritzar...
Sí, ara estic veient aquí el tràiler i déu-n'hi-do, de tot.
Sí. Sí, sí, és una pel·lícula d'acció. Hem de dir que... bueno, que no us espereu tampoc que... Ja t'ho dic, si la sèrie voleu acabar i us entusiasmat, endavant. Però si vau deixar la sèrie com jo en algun moment, potser no caldria.
Doncs amb aquestes recomanacions que deia ja darrers instants, què és el que ens arriba a Netflix?
Doncs va, a Netflix arriba una sèrie en aquest cas que es diu Devoro Jubilación Rebelde.
My dad's moving in today.
Welcome to the Burrows. Well, you'll have the time of your life.
A veure, aquí comença també amb una carretera, però suposo que serà diferent, eh?
Ah, és diferent, sí, sí. Això intenta barrejar conceptes, o sigui, quan gent gran i extraterrestres, no? Seria que dius, home, Cocoon seria un gran referent d'això. I aquí, bueno, té algunes coses en comú, perquè diguéssim és... Té un repartiment així de velles glòries, que també està molt bé. Alfred Molina, Gina Davis, Alfred Woodward, Dennis O'Hare, Bill Pullman també, no? Que era el president dels Estats Units a Independence Day. Bé, total, que això està produïda pels germans Duffer, que són els que havien fet Stranger Things, tot i que ells no són els showrunners de la sèrie, no? O sigui, simplement han posat la pasta i poca cosa més. I transcorre allà Nou Mèxic, etc, no? Tot aquell ambient que hi ha a Roswell, saps? Tota l'aparició extraterrestre, tota aquesta mitologia que hi ha al voltant. I el protagonista són una sèrie de persones que van a jubilar-se en una mena de complex residencial, que no és com una residència, però vaja, que és un lloc on vas a morir, no? Passaràs els últims anys de la teva vida. I l'Alfred Molina és el vidu que arriba allà per primera vegada i comença, doncs, a tenir, doncs, contactes amb extraterrestres, que altres dels que hi han hagut allà també els han tingut, no? No sabem si les intencions són bones o dolentes d'aquests extraterrestres, però no anirem descobrint aquest misteri d'aquesta sèrie que ofereix Netflix.
Doncs bé, doncs, els extraterrestres, també, doncs, que els hi han a visitar.
Sí, els jubilats, en aquest cas.
Doncs també, doncs, una proposta que suposo que és entretinguda, no?
Sí, 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 intenta capturar una mica, bueno, com Stranger Things, però amb gent gran, no? És a dir, no hi havia extraterrestres allà, era una altra cosa, però bueno, és aquesta cosa de petita comunitat, no?, que va trobant un misteri a desengranar.
Ignasi Herbat, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona setmana.
Igualment, que vagi molt bé, adeu-siau.
Darrers instants del supermatí, actualitzem la previsió del temps. Isaac Vilà, què és el que tindrem?
Temps anticiclònic i càlid, el que esperem avui dijous i la resta durant uns quants dies. Bé, temperatures que poden ser altes al migdia, valors que poden superar els 25 o fins i tot 27 graus a l'interior, tot plegat amb un vent i una mar ben tranquil·les.
Gràcies, Isaac Vilà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Que vagi molt bé. Fins demà.